Els fiscals del Suprem es rebel·len contra l'amnistia. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Els fiscals del Tribunal Suprem han obert una batalla inèdita contra el seu superior, el fiscal general de l'Estat. Avui li han dit que no donaran suport per amnistia ni a Carles Puigdemont, ni a Oriol Junqueras, ni Toni Comín, ni Jordi Turull, ni Raül Romeva, ni Dolors Bassa, que estan condemnats tots ells per malversació, Sara Riera.
Fa una estona han entregat un segon informe a Álvaro García Ortiz en què l'avisen que s'apartaran del càrrec si els imposa el seu criteri.
Era una guerra esperada, però no per això l'impacte és menor. Madrid, Paula Brujats.
Sí, és una batalla mai vista, però és una batalla perduda perquè el fiscal general de l'Estat és el que imposarà el criteri final. Serà ell el que decidirà si la Fiscalia demana al Suprem que amnistia els líders del procés i de moment el fiscal general no es mulla, però sí que ha advertit als del Suprem que no li agrada el seu informe en què es neguen a amnistiar la malversació perquè diuen que els líders del procés van malgastar diners públics en interès personal.
Doncs a tot això, Pedro Sánchez diu que forçarà la renovació del poder judicial al Congrés encara que el PP s'hi oposi. El president del govern espanyol està disposat a presentar el mes que ve al Congrés dels Diputats una reforma legal per treure competències a aquest òrgan que és el que mana els jutges a Espanya. Vol que el Poder Judicial deixi de tenir carta blanca per designar, per exemple, els jutges del Tribunal Suprem, Sara Riera.
Que són els jutges que ara mateix porten investigacions com aquestes que esmentàvem de l'1 d'octubre o el tsunami. Fa 2.000 dies que el Poder Judicial que els dirigeix té els càrrecs, majoritàriament conservadors, caducats per la impossibilitat que PSOE i PP es posin d'acord.
Sense el Partit Popular, quins aliats confia reunir Pedro Sánchez per dur a terme aquesta reforma? Seguim a Madrid, Àngels de Fuente.
Doncs d'entrada, Pedro Sánchez confia tenir el suport dels seus aliats habituals, dels seus socis d'investidura, Sumar, Junts, Esquerra, el PNB, Bildu i el BNG, i també podria esgarrapar el suport de Coalició Canària. En tot cas, des del PSOE ja apunten que s'està negociant amb Sumar sobre per on ha d'anar aquesta reforma, i des d'Esquerra li han exigit que passi de les paraules als fets. Sánchez ho farà com a molt tard el mes que ve.
El dia de la marmota acabó, ha durat demasiado tiempo, 2.000 dies, si en junio el Partido Popular continúa con este bloqueo, el Congreso de los Diputados presentará una propuesta para desbloquear esta situación absolutamente inaceptable.
Mentrestant, a Catalunya ja tenim data pel debat d'investidura del president de la Generalitat. Es farà el 25 de juny, l'endemà de Sant Joan. És el dia, l'últim dia, la data límit.
El que no se sap encara és el nom de qui se sotmetrà aquest debat. El comunicarà el president del Parlament, Josep Rull, dijous de la setmana que ve.
I ara mateix com tenen els suports els dos aspirants, Parlament, Marta Corbalán?
Doncs per ara ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont no tenen prou suports. En el cas del líder del PSC és molt difícil que en 10 dies pugui aconseguir l'aval d'Esquerra i en el cas de Puigdemont hi ha un altre factor a tenir en compte i és que se li pot complicar el seu retorn a Catalunya en funció de com se li apliqui l'amnistia. Si cap dels dos aixeca el dit, podria ser que el 25 de juny no hi hagués cap candidat i aleshores s'activaria el rellotge de 2 mesos cap a una repetició electoral.
A tot això, a França, Emmanuel Macron surt a l'atac en la seva reaparició després del fracàs electoral de diumenge en què l'extrema dreta de Marine Le Pen va doblar els resultats del partit de Macron. Com ha justificat el president francès l'avançament electoral, París, Isabel Galí?
Macron ha dit que calia aportar una resposta democràtica a la victòria de l'extrema dreta diumenge. Està convençut que la seva majoria de centre pot revertir aquesta tendència, però no ha aportat estratègies noves per convèncer els francesos.
La Comissió Europea ha comunicat a la Xina la intenció d'imposar un aranzel provisional a la importació de vehicles elèctrics xinesos de fins al 38%. Com ho afronten a Brussel·les, Jordi Baró?
Doncs ha argumentat la Comissió Europea aquests aranzels amb l'argument que ha fet una investigació que ha arribat a la conclusió que la Xina està fent competència deslleial a la Unió Europea. Brussel·les conclou que Pequín està donant ajudes d'estat injustes a la seva indústria de l'automòbil que li permeten inundar el mercat europeu amb centenars de milers de vehicles elèctrics a preus artificialment baixos.
I on tenim bones notícies a Catalunya és amb l'aigua. El govern es planteja que el sistema Ter Llobregat passi aviat a la fase d'alerta per sequera i, per tant, deixi la d'excepcionalitat per sequera.
Seria un pas endavant ara que les reserves ja freguen el 35%, gairebé 5 punts més que fa 2 setmanes, i els nivells actuals fan preveure un estiu tranquil. A la resta de conques les coses encara no estan tan bé.
De seguida entrarem al detall, però en temps de la cultura...
La remoguda adolescent.
Us explicarem l'aposta d'aquesta casa i del 3CAT pels podcasts infantils i familiars. Estrenem 6 produccions noves al Super 3. Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Girona es prepara per un mercat de fitxatges intens.
D'entrades i de sortides amb l'Eduard Solà sabrem quin serà el futur de Dobbik, el màxim golejador de l'equip aquesta temporada. I també passarem per l'Espanyol, que avui farà l'últim entrenament abans de rebre demà l'Sporting de Gijón a la tornada de les semifinals d'ascens a primera divisió. Avui ja tindrem el primer finalista entre l'Eibar i l'Oviedo.
Hem de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Celia Quintana, bon dia.
Bon dia, Òscar, bon dia a tothom. Bé, doncs a aquesta hora domina la circulació còmoda. Que afectin la circulació, de fet, es manté el pas alternatiu a la C26 a Olius, al Solsonès, on aquest matí han xocat de front una furgoneta i una moto. El motorista ha resultat mort. D'altra banda, es trobareu aturades a l'autovia 2 a Cornellà, sentit Martorell, per una topada a P2 a Soses, sentit Saragossa, i trams a la Ronda Litoral en tots dos sentits llargs, i a l'extrem sud de la Gran Via de sortida de Barcelona.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
En aquesta setmana tan passada per aigua, aquesta tarda hi ha avisos de tempestes que poden ser severes en algun punt?
Sí, de fet ja ho estan sent ara mateix perquè plou amb ganes a diversos indrets del Pirineu i Prepirineu. També hi ha una tempesta especialment intensa a cavall de l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cal dir que a diferència d'ahir, ahir plovia, podríem dir, amb alegria, però d'una manera més aviat mansa, d'una manera, doncs, amable, podríem dir, d'anar fent, però en canvi avui ja tenim intensitats altre cop elevades. Per tant, amb tempesta, possibilitat de calamar-se, és la meitat nord amb diferència la que aquesta tarda pot tenir ruixats i tempestes localment forts. Hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, però ja veiem que en alguns indrets del prelitoral sud també hi ha, podríem anomenar-ho així, animació, aquesta hora tempestuosa. De cara a demà s'hauran acabat completament les tempestes i els propers dies el temps serà més estable.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Els fiscals del Tribunal Suprem s'enroquen i es neguen a amnistiar els polítics acusats per malversació, com per exemple Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Jordi Turull, entre d'altres. Els fiscals que van jutjar els líders del procés desafien així el seu superior i avui han advertit al fiscal general de l'Estat que s'apartaran del càrrec si els imposa un criteri diferent. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia, van prometre batalla i la portaran fins al final, però és una batalla perduda perquè l'última paraula la té el fiscal general de l'Estat, és qui marcarà el posicionament definitiu de la Fiscalia sobre l'amnistia i la petició que enviaran els jutges Llarena i Marchena, que són els que han d'aplicar l'amnistia. A l'espera d'això, els fiscals del Suprem han tornat avui a avisar el seu superior en un segon informe. Li diuen que el referèndum de l'1 d'octubre va suposar un enriquiment personal pels líders polítics que van malgastar diners públics i que això també va afectar els interessos de la Unió Europea i diuen que és una de les excepcions de l'amnistia. Els fiscals del Suprem es rebel·len mentre Pedro Sánchez ha advertit avui als jutges que per moltes resistències que hi posin, l'amnistia tard o d'hora s'haurà de complir.
Hay algunas diferencias de interpretación por parte de magistrados en el Supremo o también de la Fiscalía. Pues yo lo que le quiero decir a la ciudadanía es que máxima tranquilidad, que afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, que será el Tribunal Constitucional quien dirima al final. Por tanto, pues así se tendrá que aplicar.
Ho deia Sánchez en una entrevista a Televisió Espanyola. Els fiscals del Tribunal Suprem suposen amnistiar la malversació, però en canvi estan a favor que s'aixequi l'ordre de detenció contra Marta Rovira, perquè és l'única que és a l'estranger i no està acusada per aquest delicte.
I mentrestant, 10 dels 46 agents de la Policia Nacional pendents de judici per les càrregues durant l'1 d'octubre han demanat que se'ls apliqui a ells la llei d'amnistia. La seva defensa assegura que, com a molt, van cometre un delicte de lesions, mentre que les acusacions recorden que Europa va ratificar els fets viscuts com d'abusos policials molt greus. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. Ara les parts tenen 10 dies per presentar els seus informes i després el jutge resoldrà. Per Javier Aranda, defensor dels agents, queden emparats en la llei d'amnistia. Són declaracions a aquesta emissora.
Almenys en nostre estos representados no han cometido ni por asomo. De hecho, muchos de ellos están investigados por alguna foto, que ni siquiera son ellos, y por forcejeos, golpes, pero en un caso ningún trato degradante, ni se ha torturado a nadie.
Irídia ja avança que els acusaran a tots de delictes greus, com per exemple contra la integritat moral, i recorden que el Conveni Europeu per a la Protecció de Drets Humans ja va censurar l'actitud policial de l'1 d'octubre del 2017. Des d'Òmnium, una altra de les acusacions, asseguren que els agents no són amnistiables i han posat en marxa una sindicatura per vetllar per l'aplicació correcta de la llei d'amnistia i denunciar públicament totes les vulneracions i obstruccions que es duguin a terme.
I enmig de les turbulències per l'aplicació de l'amnistia, Pedro Sánchez dona un ultimàtum al Partit Popular. O renoven el poder judicial abans de final de mes, o els socialistes forçaran el canvi sense el suport dels populars. Tornem a Madrid. Àngels Rafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Pedro Sánchez ja ha apuntat per on vol anar amb la reforma del Consell General del Poder Judicial i fins i tot ha marcat calendari. El Partit Popular té 15 dies per asseure's i pactar per dir la seva, per posar sobre la taula una proposta que convenci l'executiu de coalició. I en aquesta línia, Félix Bolaños s'ha posat en contacte amb González Pons per reprendre divendres les converses per renovar el Consell General del Poder Judicial. Dit això, Sánchez és conscient que amb el PP no hi pot comptar i, per tant, llança als de Feijó aquest ultimàtum.
El día de la marmota acabó, ha durado demasiado tiempo, 2.000 días. Si en junio el Partido Popular continúa con este bloqueo, las negociaciones se acabaron y el Partido Socialista, el Partido de Sumar, el Congreso de los Diputados presentará una propuesta para desbloquear esta situación absolutamente inaceptable.
Sánchez ho ha anunciat en una entrevista a Televisió Espanyola. Té la intenció de pactar amb els seus socis habituals una reforma legal per treure competències al poder judicial, és a dir, perquè tinguin menys marge per designar els magistrats del Tribunal Suprem. Sánchez portarà la proposta a la Cambra Baixa el mes de juliol. Una proposta que el PP rebutja de ple. Fonts del partit titllen l'anunci de fanfarroneria. Per part de Sánchez, diuen que les urgències del president espanyol no són les seves. Sánchez també ha aprofitat el ple del control al govern per anunciar petició d'Esquerra Republicana, que a finals de juliol presentarà al Congrés un paquet de mesures de renovació democràtica. Sentim Gabriel Rufián i Pedro Sánchez.
Vetemos a empresas privadas que han colaborado con la maquinaria del fango en contratación pública. Aumentemos multas por perseguir, difamar, mentir. Hagámoslo.
Yo me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete de calidad.
Un paquet de mesures per abordar reformes judicials, combatre les notícies falses i la desinformació. Ara falta saber-ne la lletra petita.
Mentrestant, el debat d'investidura del futur president de la Generalitat es farà el dia 25 de juny, l'endemà de Sant Joan. És la data límit marcada, de fet, pel reglament del Parlament. La potestat exclusiva de triar el nom del candidat és del nou president del Parlament, Josep Rull, que l'anunciarà dijous de la setmana que ve. Per ara, ja sabeu, hi ha dos aspirants, el socialista Salvador Illa i el líder de Junts, Carles Puigdemont. Però, si cap d'ells no tingués els suports lligats, podrien demanar que el debat d'investidura es fes més endavant. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Entre dimarts i dimecres de la setmana que ve, el president del Parlament es reunirà amb els representants de tots els grups per constatar si Illa o Puigdemont han aconseguit reunir prou suports. Ara per ara, cap dels dos els té. En el cas del líder del PSC, ho té complicat per lligar el suport d'Esquerra en poc més de 10 dies perquè el partit està immers en una crisi interna i deixarà la decisió final en mans de la seva militància. En el cas de Puigdemont, s'hi afegeix un altre element. Se li podria complicar el seu retorn a Catalunya en funció de com se li apliqui l'amnistia. Si cap dels dos aixeca el dit per anar a una investidura el 25 de juny, aleshores el president del Parlament pot fer el que s'anomena en argot parlamentari un acte equivalent. Es tracta d'un mecanisme per evitar el bloqueig institucional i significa senzillament que es posa en marxa el rellotge de 2 mesos abans d'anar a una repetició electoral. En aquests 2 mesos, és a dir, fins al 25 d'agost, es poden intentar tantes investidures com es vulguin si hi ha candidats que volen anar-hi. Si ningú no surt escollit en aquest temps president de la Generalitat, aleshores es convocarien automàticament unes noves eleccions al Parlament que es farien a mitjans d'octubre.
Doncs precisament sobre les negociacions per la investidura, Oriol Junqueras prioritza un bon acord per Esquerra i no rebutja una investidura de Salvador Illa. El ja expresident d'Esquerra Republicana aposta per negociar amb els dos principals partits i acusa d'hipòcrites les veus de Junts que creuen que Esquerra Esquerra hauria de tancar la porta al PSC. Junqueras ha concedit la primera entrevista des que va dimitir del càrrec al matí de Catalunya Ràdio, Albert Prat.
Sí, Junqueras ja no forma part de la direcció, però la seva opinió pot condicionar el vot dels militants que aquest estiu acabaran decidint si el partit facilita una investidura o força una repetició electoral. L'exlíder del Republicans s'ha mostrat disposat a investir Salvador Illa sempre i quan les contrapartides per Esquerra siguin bones.
L'objectiu no ha de ser arribar a un acord a qualsevol preu, no, ni tampoc ha de ser negar-se a arribar a cap acord, diguem-ne, sí. L'objectiu hauria de ser intentar arribar a acords raonables.
Amb el PSC?
Si pogués ser amb tothom.
De fet, durant l'entrevista, Junqueras ha contestat aquells que critiquen que Esquerra s'obri a negociar amb el PSC en al·lusió als de Puigdemont.
Per què està malament que Esquerra Republicana arribi a acords amb qui sigui, de tant en tant, diguem-ne, amb qui correspongui, amb qui... I, en canvi, quan són els altres els que arriben a acords, això no és criticable, diguem-ne, no? Per tant, sembla que hi ha una mica d'hipocresia en aquesta actitud.
A poc, les famílies d'Esquerra hi van dient la seva. Avui mateix, l'organització juvenil del partit, el Jovent Republicà, també el col·lectiu 1 d'octubre, s'han oposat a fer president el candidat del PSC. Per cert, en cas de repetir les eleccions a la tardor, Junqueras ha donat per fet que encara no estarà amnistiat per presentar-s'hi i creu que la secretària general, Marta Rovira, seria una bona candidata.
Doncs precisament la direcció d'Esquerra, però a Barcelona, defensa que han aconseguit el millor preacord possible amb el PSC per tal d'entrar al govern de Jaume Collboni. Asseguren que la direcció nacional del partit respectarà la decisió que prengui demà la militància de Barcelona. Ajuntament de Barcelona, Jordi Corbalán.
Les bases d'Esquerra Barcelona decidiran demà al vespre si entren al govern de Jaume Collboni un any després d'avalar el pacte per fer alcalde Xavier Trias, frustrat a l'últim moment. La presidenta de la Federació de Barcelona, Eva Baró, ha qualificat d'impecable el procés intern i s'ha mostrat convençuda que la direcció nacional respectarà el resultat de la consulta.
És una cosa que tenim molt assimilada, portem a l'ADN, i que, per tant, doncs, respecten sempre els procediments interns i que la militància té la darrera paraula.
Esquerra defensa el preacord amb els socialistes i el desvincula de les negociacions per la investidura. Jordi Corones és el portaveu adjunt del grup municipal.
La militància de Barcelona és prou madura per decidir en quina clau votarà demà. No ens fa por, el moment és el que és. L'acord, evidentment, parla de Barcelona i, per tant, el que es vota demà és l'acord.
Si la militància ho avala demà, l'entrada d'Esquerra al govern municipal serà imminent.
Deixem Catalunya, anem a França. Emmanuel Macron surt a l'atac en la seva reaparició després del fracàs electoral del diumenge i dels posteriors moviments de l'oposició enfocats a les legislatives que va convocar per finals d'aquest mes. El president francès denuncia que han caigut les màscares, demana la unitat dels que es presenten com a partits allunyats dels extrems i, sobretot, afirma que l'avançament electoral demostra que no vol entregar les claus del poder a Marine Le Pen. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. El president ha baixat avui a l'arena per llançar la campanya dels seus i ha promès no tornar-hi a entrar, però no ha fet més que una lleu autocrítica sobre els mals resultats de diumenge i ha defensat la decisió de convocar legislatives, una tria democràtica que Macron assumeix i reivindica.
No tinc cap intenció de donar les claus del poder a l'extrema dreta el 2027. Assumeixo plenament haver desencadenat un moviment de clarificació després de diumenge. Què m'haurien dit l'endemà si hagués estat davant vostre amb el 50% dels francesos que voten als extrems amb una majoria relativa a l'Assemblea? No podria dir-los, seguim com si res no hagués passat.
L'estratègia de Macron per guanyar consisteix a criticar les incoherències que, segons ell, hi ha als extrems, a l'extrema dreta i a l'esquerra.
Des de diumenge al vespre han caigut les màscares i la batalla de valors ha sortit a la llum. Això també és una prova de foc entre els que opten per fer prosperar el seu negoci i els que volen fer prosperar França.
I ha fet dos anuncis per recuperar vots. Confirma que vol 8 reactors nuclears i promet que les pensions aniran lligades a la inflació. I entre les rectificacions, la suspensió de la reforma electoral a Nova Caledònia.
A tot això, la Comissió Europea vol protegir els fabricants de cotxes europeus i amenaça d'imposar un aranzel a la importació de vehicles elèctrics xinesos de fins al 38% en funció de la marca. La República Popular de Xina, que n'aplica un del 15% als vehicles elèctrics europeus, ho considera contrari als principis del mercat. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. La Unió Europea passa l'acció en la disputa amb la Xina pels vehicles elèctrics. Imposarà aranzels a la importació d'aquests productes d'entre un 17,4% i un 38,1% en funció del fabricant. fabricant. La mesura no és encara efectiva, entrarà en vigor com a molt tard a principis de juliol. És el resultat d'una investigació de la Comissió Europea iniciada a la tardor després d'observar l'entrada massiva de vehicles xinesos al mercat europeu. La conclusió és que hi ha competència deslleial amb les ajudes d'estat de Pequín. Margarit Esquinas, vicepresident de la Comissió Europea.
Una subsidiarització injusta que està causant una amenaça de perjudici econòmic als productors de vehicles de bateries elèctriques de la Unió Europea.
La Xina prendrà mesures en resposta als aranzels europeus. Sentim el portaveu del Ministeri d'Exteriors.
Va en contra dels principis del mercat i de les regles de comerç internacional, de la cooperació econòmica entre la Xina i la Unió Europea i l'estabilitat de la producció global de vehicles, i afectarà els propis interessos europeus.
L'anunci d'aranzels europeus genera dubtes en països com Alemanya, que avisa dels riscos d'una guerra comercial, mentre que altres socis com Espanya els han aplaudit.
Una cosa més abans de la publicitat. Les acusacions contra Israel per la guerra a Gaza pugen un grau. Una comissió d'investigació de l'ONU conclou que a la franja s'està cometent un extermini, un delicte inclòs en els crims contra la humanitat. El mateix informe assenyala les dues parts com a responsables de crims de guerra. Albert Manyà, bon dia.
Bon dia.
Què diu exactament sobre els crims israelians?
Doncs que ha comès això. Extermini, assassinats, persecució per motius de gènere contra homes i nens palestins, desplaçaments forçats, tortures i tractes inhumans i cruels. El document es basa en entrevistes a víctimes, informes forenses i imatges de satèl·lit, i l'equip investigador, creat pel Consell de Drets Humans, denuncia que Tel Aviv li ha negat l'accés al territori per recopilar altres proves. L'extermini implica una planificació estatal per destruir una part de la població. La privació d'aliments i medicaments serien exemples d'això. La falta d'aigua l'explica la Fàtima, una desplaçada de Beit Hanun, on l'exèrcit va destruir totes les canonades.
Abans de la guerra acostumàvem a fer servir aigua filtrada neta, fins i tot bevíem l'aigua normal perquè estava molt neta. Ara l'aigua és salada, contaminada i ni tan sols és potable. La fem servir només per rentar els plats i la roba, ni tan sols és apta per cuinar.
Però l'informe també culpa les tropes israelianes i 7 milícies palestines, entre les quals hi ha Hamas, de cometre crims de guerra.
Sí, on sobresurten, a banda dels crims dels delictes ja mencionats, les tortures, la violència sexual i la presa d'hostatges. En el cas de Cisjordània, afegeix que el govern i l'exèrcit israelià han permès, encoratjat i incitat la violència dels colons.
Israel ja afronta un procés per genocidi al Tribunal Internacional de Justícia. Com ha reaccionat davant d'aquest nou assenyalament?
Desprestigiant la institució, una estratègia habitual cada cop que se l'ha criticat, ho considera una discriminació sistemàtica i que totes les accions de l'ONU estan al servei d'una agenda política anti-israeliana.
Un quart i mig de tres, una pausa per la publicitat i de seguida us repassem com estan els embassaments catalans.
Catalunya migdia.
Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics sense IVA. Sí, sí, sense IVA en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi.es i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Si això t'estalvia és for you i ets del Club Carrefour, només per tenir l'app Mi Carrefour, acumula punts per les teves compres i podràs aconseguir un dels 25.000 carro estalvi. Un carro de productes de primeres marques valorat en 59 euros a només 9,90 euros. Fins al 30 de juny als hipermercats. Consulten les condicions a Carrefour.es. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
Quan va ser l'última vegada que et vas divertir al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta eco, connectivitat a smartphone amb Suzuki Connect i tracció 4x4 disponible. Redescobreix la sensació de divertir-te al volant. Vine a la prova. Play Swift.
Xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran dos quarts. El El govern es planteja que el sistema Ter Llobregat passi aviat a la fase d'alerta per sequera i deixi, per tant, la fase d'excepcionalitat per sequera. Seria un pas endavant, ara que les reserves ja freguen el 35%, gairebé 5 punts més que fa dues setmanes, i els nivells actuals fan preveure un estiu tranquil, segons fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua. A la resta de conques internes, però, els nivells no són tan bons, i per això encara no es preveu sortir de l'emergència, en Alfonso.
Als embassaments del sistema Ter Llobregat hi ha més aigua que fa un any. El pantà de Sau, per exemple, frega el 31% de capacitat, quan l'any passat estava al 22%. El de la Baells està al 48% i l'any passat estava al 29%, i seguiran pujant, com a mínim, aquesta setmana i la vinent. En canvi, la situació a la resta de conques internes encara és pitjor que l'any passat. Sentim el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Per sortir de l'emergència a Darnius-Guadella hauríem d'arribar entre 18 i 20 hectòmetres a l'embassament. I en tenim 13. Tenim com un forat negre a la zona de Riudecanyes, Siurana, Margalef. Per tant, hem d'esperar a veure què passa avui, què passa aquest cap de setmana, que sembla que tornarà a ploure. Ter Llobregat està evolucionant molt millor que la resta de conques. Seria possible que també canviéssim d'estadi. Però hem d'esperar a veure què passa els propers dies.
El conseller també ha revelat que la dessaladora flotant del port de Barcelona no estarà operativa aquest octubre perquè s'han endarrerit els terminis.
Què vam explicar nosaltres? Que contractàvem una dessaladora flotant perquè estigués a punt quan entréssim en emergència 2. Les nostres previsions era que entraríem en emergència 2 a l'octubre. Tots sabeu que quan contractes per emergència s'escurcen molt els terminis. Com que ja no estem en emergència, la previsió per entrar en emergència 2 se'n va a l'any que ve. Això també ens obliga a no contractar per emergència.
De cara a les properes hores, Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat per precipitacions intenses que poden afectar bona part del territori.
Doncs precisament les precipitacions d'aquests últims mesos han donat un respir a la campanya d'incendis forestals d'aquest estiu. Així ho ha assegurat el govern des de Colera, a l'Alt Empordà, on l'any passat hi va haver el foc més gran de tot Catalunya. Ara s'hi fan feines de neteja forestal en unes 100 hectàrees com a suport als bombers en cas d'incendi. Anem cap a l'espai natural de l'Albera, Laia Claret.
El conseller d'Acció Climàtica especifica que les pluges dels últims mesos fan encara la campanya amb més optimisme i que hagués sigut molt complicada si no hagués plogut. Aquí a Colera s'hi estan fent treballs de desbrossament forestal amb maquinària que mantindran ramats de bestiar. I és que el mes d'agost, l'incendi entre Portbou i Colera va cremar 573 hectàrees, però és que a l'abril ja hi va haver un altre foc que va començar a la Catalunya del Nord i van aturar Portbou. A les dues zones ja s'hi havia fet neteja prèvia que va ajudar els bombers a aturar el foc, asseguren. I és que, segons Jordi Canals, enginyer del departament, és una zona imprescindible per tallar incendis que creuen la frontera, perquè és un espai complicat. L'orografia fa canviar la direcció de les ràfegues de la tramuntana i això pot fer que l'incendi s'expandeixi més de pressa.
Normalment hi ha vent de nord, de tramuntana, l'incendi es mouria direcció nord-sud, directament per la carena. Però aquestes carenes laterals també hi ha efectes del contravent que fan que, de vegades, la tramuntana també ve una mica amestralada, però un cop gira el contravent, pugen cap a dalt, un altre cop en direcció oest.
Aquests treballs es financen amb fons Next Generation.
El govern espanyol té la intenció de prorrogar la rebaixa de l'IVA dels aliments que vença el 30 de juny, Mireia Sala.
L'impost va baixar l'1 de gener de l'any passat, del 4 al 0% per productes com el pa, la farina, la llet, les fruites i verdures fresques, els ous, l'arròs i els llegums, i del 10 al 5% per a l'oli i la pasta. La idea de l'executiu és mantenir-ho, segons ha dit Pedro Sánchez en una entrevista a Televisió Espanyola.
Pero efectivamente la evolución de los precios de los alimentos aún continúa siendo alta y por tanto, bueno, pues tenemos que hacer ese esfuerzo, que es un esfuerzo enorme para las arcas públicas.
I caldrà veure si a la pròrroga de les mesures inclou la rebaixa de l'IVA, de l'oli d'oliva, del 0% a que el govern espanyol es va comprometre amb Junts.
I avui fa exactament un mes del robatori de coure a l'estació de Montcada Bifurcació i encara hi ha afectacions a la xarxa ferroviària. L'R3, la que acumula més incidents, continua sense arribar fins a Barcelona. Des d'aquell dia s'ha notat un canvi d'hàbits de molts usuaris. Hi ha hagut una fuga de viatgers de Renfe a favor del bus, el cotxe i els ferrocarrils de la Generalitat. A les línies interurbanes d'autobús que connecten Vic, Sabadell o Terrassa amb la capital, l'increment de passatgers ha estat del 56% respecte a l'any passat. I les estacions de ferrocarrils de Sabadell, Terrassa, Martorell o Manresa tenen 23.000 viatgers més dels que tenien abans d'aquest robatori. Vic, Natia Dell, bon dia.
Bon dia. A Osona la majoria han canviat el tren pel bus.
He fet el canvi perquè arriba tard el tren, perquè té problemes per les incidències freqüents de la Renfe. El robatori de cables ha agreujat la situació.
M'he passat el bus perquè, entre altres coses, fitxo i a més és per l'aventura. O sigui, que
un trajecte que fèiem una hora i mitja llarga, ara el fèiem 3 hores o més.
El temps és molt més llarg quan vas amb el tren, no es pot confiar.
Al Vallès, usuaris de la mateixa línia com la Carme de la Garriga ara van amb cotxe fins a Granollers per agafar l'R2 fins a Barcelona.
Això m'emprenya bastant perquè amb tanta emergència climàtica no s'ha fet absolutament res per evitar que la gent hagi d'agafar el cotxe per anar a treballar.
La seva parella, Francesc, pediatra al Raval, també ha buscat alternatives.
Vaig optar per comprar-me una moto per poder arribar a temps a la feina.
Malgrat els problemes, a l'R3 encara queden militants del tren, com la Núria.
Soc una de les màrtirs que encara va amunt i avall amb el tren. És un acte de fe totalment, i de paciència i fins i tot de ràbia. És molt, molt frustrant.
Diu que no hi ha dret que segrestin el temps de la gent d'aquesta manera.
Per cert, que la Generalitat es personarà en les causes judicials de robatoris de coure que afectin els serveis de Rodalies. D'aquesta manera, el govern podrà actuar com a acusació i exercir també l'acció penal i la civil. La Sindicatura de Greuges de Barcelona creu que l'exhibició de Fórmula 1 que està prevista al centre de la ciutat dimecres que ve no s'hauria de fer i suggereix a l'Ajuntament que la traslladi al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Asseguren que l'acte no és coherent amb les polítiques de mobilitat sostenible ni amb la crisi climàtica i que no respecta els drets dels ciutadans, com ara el de protecció del medi ambient o el dret a la salut, Anna.
Just abans del Gran Premi de Fórmula 1, que es farà entre el 21 i el 23 de juny al circuit, Barcelona acollirà diverses activitats. La que ha fet saltar les alarmes del síndic és la del 19 de juny, quan pilots de Fórmula 1 circularan amb els seus monoplaces pel Passeig de Gràcia. El síndic de Greuges, David Bondia, ho troba un despropòsit.
Utilitzar el centre de la ciutat per cremar rodes, per accelerar cotxes i per fer aquest esdeveniment que va en contra de les polítiques públiques que s'estan adoptant a Barcelona de forma molt bona, les zones de baixes emissions, tallar carrers i carrers, reduir la velocitat dels carrers, per tant, és una mica incoherent amb les polítiques que s'estan adoptant des de l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Per això la sindicatura demana a l'Ajuntament que recapaciti, creu que l'exhibició s'hauria de fer al circuit de Barcelona-Catalunya i afegeix que es podria posar a transport públic per als ciutadans que vulguin anar-ho a veure.
Passa un minut de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
He vingut per dir-vos que l'11 de juny és el Dia Internacional del Doblatge.
I des de la Vermella, el podcast de Catalunya Ràdio, tenen un missatge per vosaltres.
El doblatge és un art, un ofici meravellós que et permet veure sèries i pel·lícules encara que no dominis l'idioma original.
El doblatge també és necessari per normalitzar i enfortir la llengua. Gràcies al doblatge, molta gent ha après català.
El doblatge també és cultura, oi? A veure, repeteix amb mi, el doblatge és cultura.
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 La Vermella amb el Dia Internacional del Doblatge. Perquè el doblatge és cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Hola, sabies que a les residències Vallesol també hi pots fer una estada d'estiu? Sí, i els apartaments que tenim en alguns dels nostres centres també. Reserva ara una estada al 924 24 25 o bé a vallesol.es. Disposem de 4 centres a Barcelona. Escull-ne un i reserva plaça. A Vallesol, nosaltres ens coneixem, ens cuidem, ens estimem.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
Passant 3 minuts de dos quarts, una cosa abans de la cultura. I és que el Departament de Salut contraataca les crítiques sindicals per la planificació de personal sanitari de cara a l'estiu. Des del govern asseguren que no hi ha retallades especials aquest any i que garanteixen el 80% dels llits als hospitals. Salut ha anunciat la contractació de 255 professionals per l'àmbit sanitari. És una xifra sensiblement inferior a l'habitual abans de la pandèmia. Salut, Mònica Mas.
Bon dia, Òscar. La plana major del Departament de Salut ha sortit a contrarrestar l'alarma de que retallaran serveis i personal aquest estiu amb xifres concretes. El Consell conseller de Salut en funcions, Manel Balcells, assegura que hi ha uns 600 milions d'euros més al sistema de salut aquest any i que, per tant, no hi ha retallades. A nivell hospitalari, es rebaixa l'activitat quirúrgica no urgent aquest estiu perquè, diu, se n'ha fet més els primers mesos d'aquest any.
Podran fer vacances organitzant aquesta activitat programada, baixant l'activitat programada com es fa cada any. El nivell més baix de llits disponibles que hi haurà, per exemple, el mes d'agost, que és el punt màxim de vacances, estarem al 81% de llits oberts disponibles en el conjunt del sistema.
I a l'atenció primària reforcen els CAPs en zones de la costa, on hi ha turisme, amb uns 253 professionals més, 70 metges i 93 infermeres. El conseller ha desmentit que es deixin de fer contractacions respecte a altres anys, tot i que s'incorporen menys contractes que, per exemple, el 2019, i és que hi ha 6.000 noves places consolidades a la plantilla de metges, infermeres i administratius aquest any. Tot plegat, diu, farà que el ciutadà no noti res, sigui atès com sempre, i tampoc suposarà que creixin les llistes d'espera. Balcells s'ha compromès a deixar les xifres actuals, la d'aquest 2023 que han crescut, igual en aquest 2024. D'altra banda, l'Agència de Salut Pública ha activat ja i ha presentat el pla operatiu per calor d'aquest estiu per evitar la mortalitat associada a les altes temperatures, dirigida sobretot a la gent gran i als malalts crònics i vulnerables.
Passen 5 minuts de 2:15, ara sí, la cultura.
La remoguda adolescent.
Trescat aposta pels podcasts infantils i familiars amb l'estrena de 6 produccions noves al Super 3, que es vol posicionar com la plataforma de referència en el públic infantil, juvenil i familiar. Una oferta que s'ha fet de la mà de Catalunya Ràdio, Montse Pujol.
Els creadors del podcast són Míriam Tirado, Pau Guillemet i Marc Parrot, entre d'altres noms. Míriam Tirado, que és autora de Dic Goa, ha avançat com recomana escoltar-los.
Us puc dir que hi ha gent que l'escolta al cotxe, que hi ha molts nois, nens, nenes i nois i noies que l'escolten sols amb auriculars, perquè el so, clar, guanya moltíssim amb auriculars, però que després l'escolten en família perquè, és que vull que m'entenguis, no? I si escoltes això m'entendràs.
I el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, ha ressaltat l'aposta de l'emissora per aquests formats.
L'aposta que s'ha fet pel Super 3, crec que ens hem d'instal·lar força en l'àudio per dotar els nens i nenes d'aquest país de material d'àudio de qualitat perquè tinguin aquest acompanyament i que ho puguin fer això en la llengua catalana.
I durant els pròxims mesos, l'oferta dels podcasts anirà creixent amb nous continguts sorgits de convocatòries del Super 3 en el marc d'aquesta plataforma de referència en formació i entreteniment.
L'amfiteatre del Grec i dins del Festival d'Arts Escèniques d'Estiu de Barcelona acollirà dos grans muntatges amb la música com a fil argumental. D'una banda, el concert homenatge dels 50 anys de Degoll de Gom i de l'altra, la versió lliure d'El Misàntrop de David Selves. Barcelona, Marta Vives.
Antaviana, nit de Sant Joan, Micado, Flor de nit o Maricel. Degoll de Gom planteja un viatge per la nostàlgia per connectar-nos amb alguns dels millors moments que formen part de la història del musical català, però també de la memòria emocional col·lectiva. Un concert multitudinari amb 41 músics en directe i 26 artistes que han passat per la companyia al llarg d'aquests anys, com ha explicat Anna Rosa Sisquella.
Record important i del que hem estat fent tots aquests 50 anys, que sigui emocionant, que sigui divertit i que sigui, bueno, pues espectacle. Ara ens hem passat 7 pobles.
Un altre clàssic de la història del teatre és Molière i el seu Misantrop. David Selves presenta aquesta crítica a la hipocresia i als interessos individualistes en vers i l'actualitza situant-la a una empresa discogràfica.
En aquest Misantrop, que en el fons crec que si hi ha un titular és que l'hem dotat de consciència. No només és un senyor que està enfadat amb tot, que també, sinó que té motius per estar enfadat, però sobretot té una crisi important.
El Misantrop, protagonitzat per Pol López, Mireia Xalà i Albert Prat, es podrà veure el temporada que ve al Teatre Lliure i el concert de Degoll de Gom es gravarà per TV3. Sous aucun prétexte, je ne
veux avoir de réflexe malheureux. Si teniu una edat, segur que us sona. És una de les cançons emblemàtiques de François Hardy, icona de la música francesa que ha mort als 80 anys. La cantant melancòlica dels anys Yeye tenia càncer des de feia 20 anys, Montse Camps.
Va publicar una trentena de discos, tres dels quals en anglès, i l'últim va aparèixer fa 6 anys. Ella mateixa componia la major part dels temes que cantava, com Tu, le garçon, la filla, del 62, que parlava de desolació, solitud i l'anhel d'amor a la joventut. Un clàssic de la música francesa que ha transcendit generacions. També
també la que sentim, Come on, te dirà dir, una història de rebuig amorós que va adaptada a l'anglès, la va reconvertir del tot i ja és un clàssic. Un càncer limfàtic i un altre de laringe posterior li van provocar molt patiment els últims anys, fins al punt que va demanar el president francès Emmanuel Macron que accelerés l'aprovació de la llei d'eutanàsia que havia promès.
Catalunya repensarà els seus museus amb exposicions, congressos i publicacions des d'ara i fins al 2026. És el programa Museu Hàbitat, en què, a més dels professionals del sector, hi participaran col·lectius socials i agents públics. Barcelona, Montse Mas.
L'exposició central del programa serà Els Tinglados, del Port de Barcelona, al febrer de l'any que ve, que tractarà sobre el paisatge artístic i el seu ús social, polític i cultural, amb obres des d'Isidre Nonell, a Colita o Alan Sekula. Altres exposicions, al Palau Moja, al Museu Marítim i el Pavelló Victòria Eugènia, així com dos congressos, el primer al novembre d'aquest any i el segon al juny de l'any que ve, serviran, entre altres propostes, per replantejar com han de ser els museus catalans del futur, quins usos han de tenir i com s'han de governar. Així ho ha explicat l'assessor museístic del Departament de Cultura, Manuel Borja Villel.
La idea no se trata soles de criticar el museu enciclopèdic, de criticar les institucions, sinó de ser capaços d'imaginar uns altres mons. Ser capaços d'imaginar un altre món sols se pot fer si som capaços de tindre una imaginació radical a nivell artístic, epistemològic, però també a nivell polític.
El debat implicarà museòlegs, artistes, comissaris, però també col·lectius socials i altres agents com Hidra, Transductores i Entrar a Fuera. I les seves conclusions marcaran el camí a seguir en el futur dels museus a casa nostra.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la mirada posada en el mercat de fitxatges del Girona i del Barça.
Que es preveuen ben diferents. El Barça, un mercat ara mateix molt limitat per la situació econòmica, i el Girona, mercat mogut pel moviment que hi haurà de jugadors.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Que ha fet el Girona ha fet que molts dels seus jugadors s'hagin posat a la primera línia del mercat de fitxatges. El club fa setmanes, mesos, que n'és conscient d'això i es prepara per un mercat amb molt moviment, Eduard Solà, tant de sortides com d'arribades. I a poc, Eduard, ens vas avançant noms.
Sí, d'entrada el Girona ja té lligats dos fitxatges per la temporada que ve, la del debut a la Lliga de Campions, i fins i tot a les pròximes hores, els pròxims dies, es podria fer oficial el del central de l'Esparta de Praga, Ladislau Krejci, que està concentrat amb la selecció del seu país, la República Txeca, amb qui ha de jugar a l'Eurocopa. Krejci té 25 anys, fa 1,91 d'alçada, es parla d'un traspàs d'una mica més de 10 milions d'euros. També, com hem explicat diverses vegades, el Girona ja té tancat l'extrem de 20 anys, l'uruguaià Luciano Rodríguez. Hi ha més negociacions en marxa, però segurs aquests dos. Mentrestant, continuen sortint notícies sobre el futur del Pichichi, Arden Dobbik, d'aquí al Girona, de moment, diuen que no ha rebut cap oferta en ferm. Ahir, des d'Alemanya, van assegurar que el davanter tenia un acord amb l'Atlètic Madrid i que el Nàpols també el volia. Avui, Esport 3 explica que l'Atlètic Madrid desmenteix que tingui cap acord amb el davanter ucraïnès. Dobbik té pretendents, i també Aleix García, el migcampista. Ja hem explicat també que ha de decidir si accepta l'oferta que té del Bayer Leverkusen o la del West Ham. En aquest cas, sí que hi ha oferta. El Girona vol ampliar el contracte de Dobbik, de Sigankov, Ivan Martín i renovar Juanpe, Juan Carlos i Arnau.
Doncs el mercat de fitxatges del Girona, el del Barça. Un mercat blaugrana que està totalment condicionat al fair play i a la situació econòmica del club. Ara mateix no s'esperen grans moviments, però el club està atent als jugadors que té cedits o que conserva, o sobre els que conserva, opcions de recompra. És el cas Ramon Salmurri d'Estanis Pedrola.
Què tal, Laia? Bona tarda. És això. Estanis és un jugador que va marxar del Barça a la Sampdoria cedit. El conjunt italià va fer efectiva l'opció de compra de 3 milions d'euros i el Barça conserva un control sobre el futbolista amb una opció de recompra de 7 milions d'euros la temporada vinent. La jugada del Barça, d'acord amb el propi Estanis Pedrola, és mantenir-se a la Sampdoria, tot i les ofertes que ha tingut Osasuna, Mallorca i Les Palmes. L'opció és mantenir el control, executar l'opció de compra i acabar-ne fent calaix. Espanya i Itàlia són, bàsicament, el seu principal mercat. Ara mateix, Estanis està lesionat, cosa que ha escapçat una mica aquest futur, però ha estat una de les sensacions de la temporada a la Sèrie B italiana.
I a tot això, el Barça femení, que jugarà la propera matinada un amistós a Guadalajara contra el Chivas mexicà, sense Aitana ni Mapi León lesionades. El partit serveix per fer caixa i promoure la marca Barça a Mèxic just abans del darrer partit de la Lliga, Marcos García.
Sí, a les 4 de la matinada, hora d'aquí, Barça-Guadalajara, Chivas de Guadalajara, només per Barça One, qui el vulgui veure ha d'anar a Barça One. Irene Paredes destaca que s'esperen unes 30.000 persones per veure aquest amistós.
Que venga un club como el Barça a jugar un partido aquí, pues bueno, siga moviendo mucha masa de gente, siga creando afición, y el mensaje nosotras intentamos darlo en el campo, pero sobre todo pues el ver que es posible jugar bien y ver que es posible ser campeonas, ver que es posible el que una mujer pueda jugar a fútbol.
El tècnic Jonathan Giraldes s'ha endut totes les disponibles excepte Aitana. I Mapi avisa, per tant, que donarà minuts a tota la plantilla, tant titulars com les menys habituals.
Per cert, que l'Espanyol femení ha activat l'any addicional opcional que tenia en els contractes de les jugadores del primer equip, de la portera Mar Segarra i la davantera Ángeles del Álamo. Per a Segarra serà la tercera temporada al club, mentre que per a del Álamo serà la segona. I de renovacions, seguim parlant amb tu, Marcos, en aquest cas, però renovacions a Can Barça i de futbol sala i handbol.
Doncs sí, l'entrenador del primer equip del Barça d'handbol, Antonio Carlos Ortega, seguirà a la banqueta blaugrana fins any 2027. De fet, s'ha executat un automatisme perquè se li ha renovat de manera automàtica després de guanyar la Champions. És una opció que ja contemplava el contracte entre el Barça i Antonio Carlos Ortega. Des que va aterrar la banqueta blaugrana a l'estiu, ha guanyat dues Champions, tres lligues de sobal, entre d'altres, des de l'estiu del 21. També ha renovat per 3 temporades el porter del Barça de futsal, Miquel Feixas.
Crec que estic a un punt de maduresa molt bo, encara puc millorar, vaig arribar aquí molt jove i encara puc ajudar moltíssim a l'equip a aconseguir els objectius. És un orgull també que el dia que hagi renovat tenim una porteria catalana, que això pel club és molt, molt important.
A banda dels fitxatges que ocupin les baixes d'André Coelho i Ferrau, el Barça està pendent, sobretot, d'anunciar oficialment el nom de l'entrenador per al proper curs. Serà Tino Pérez. Ja fa temps que ens ho explica el David Ubach.
I partit important demà per l'Espanyol, que buscarà l'accés a l'última ronda dels play-offs d'ascens a primera divisió, i avui mateix Sergi Andreu ja sabrà qui seria el seu rival en aquest últim escull.
Sí, avui es tanca la primera eliminatòria a Ipurua, al País Basc, entre l'Eibar i l'Oviedo. El resultat de l'anada va ser d'empat a 0. Els asturians han de guanyar, per tant, si volen accedir a la final. Un empat a la pròrroga, al final de la pròrroga, afavoriria l'equip basc. En l'última jornada de Lliga, fa 10 dies, ja es va disputar un Eibar Oviedo, també a Ipurua, que va acabar amb 4-3 per als locals. Demà, Espanyol Sporting, a les 9 del vespre. L'Espanyol ha de fer bo el 0-1 favorable del Molinón de diumenge passat. Ho té, per tant, molt encarrilat. L'Sporting hauria de guanyar per 2 gols de diferència per passar l'eliminatòria. Els pericos tindran, això sí, la baixa de Sergi Gómez, ja que el comitè ha desestimat les al·legacions presentades per la targeta vermella que va veure diumenge. Recordem, a més, que el club va anunciar ahir que tenia exaurides totes les entrades disponibles pel partit de demà. Aquesta tarda sentirem Manolo González a la conferència de premsa.
Petita pausa i seguim.
Catalunya migdia.
Doctor, no sé què em passa. Un dia sóc a Lleida i l'endemà a Sevilla. A internet hi posa coses molt fumudes.
No es preocupi. El que vostè té són els Renfecitos alts.
Renfecitos. Així s'anomenen ara els punts de la teva targeta Más Renfe. Com més Renfecitos, més viatges. I com més viatges, més Renfecitos.
Renfe, el teu tren.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast.
Participa a la jornada de portes obertes del 18 de juny. EUS.cat.
Me dices tu nombre, por favor.
Mi nombre, Peyu.
De acuerdo, Peixu.
No, Peixu no, Peyu, con i.
Bien, Peixu.
Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
Campions, campions, oe, oe.
Però Joan, si l'Eurocopa encara no ha començat.
Aquest estiu senta't guanyador abans de començar. Aconsegueix 2 anys de subscripció a El Periódico i un Smart TV Grundig de 32 polzades per només 150 euros. La teva victòria irrepetible només amb El Periódico.
Presentem la nova 649. De fet, és la 649 de sempre, però millor que mai. Sí, sí, heu sentit bé, millor que mai. Preneu nota. Dilluns per 1 euro pots guanyar 1 milió. Dimarts per 1 euro, 1 milió. Dimecres per 1 euro, 1 milió. I així fins dissabte. Voleu millors notícies? Ara guanyar 1 milió és 3 vegades més fàcil. Això és la nova 649. La millor, perdó, millor loteria. I recorda que amb la 649, toca que toca, Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Ei, APMs!
Estic una mica cagat.
Voleu viure una festa irrepetible?
Vinga, endavant!
Amb gent com ara Josmar, el Gran Germán, la Maria Àngels, l'Homo APM o Joel Díaz?
Ua! Despelote!
Esteu de sort!
Què dius, Ares?
Especial 20 anys APM. A la plataforma 3CAT i a TV3 dijous a la nit.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Anys després, el Noia Freixanet jugarà la final de l'Hockey Lliga masculina. Es van imposar ahir al Liceu Montserrat en un últim partit de semifinals espectacular.
I és que el Noia va començar perdent, però va remuntar i es va imposar 4-1 amb gols de Xavi Costa, el veteraníssim Jordi Bargalló, amb 44 anys, Ivan Morales i Toni Salvador. Amb el suport de l'afició que va omplir l'Ateneu Agrícola, el Noia torna a una final de Lliga, un fet que no passava des de la temporada 2002-2003. Pere Bàries, l'entrenador de l'equip de Sant Sadurní, se'n felicitava.
Fem un partit espectacular, espectacular. De fet, portem un play-off per emmarcar, jo que és per guardar els partits amb ell i tornar-los a mirar d'aquí 20 anys, 30, perquè és espectacular.
El Noia jugarà la final de l'Hockey Lliga contra l'actual campió, el Barça, els dos primers partits al Palau aquest divendres i diumenge. A partir del divendres 21, l'eliminatòria es trasllada a Sant Sadurní. Els penedesencs busquen el segon títol de Lliga després del que van aconseguir el 1988.
I el Calafell, que ha fet oficial el fitxatge de Guillem Cabestany com a tècnic per la pròxima temporada. Cabestany s'incorporarà tot just després del Mundial del mes de setembre, quan es desvinculi del seu càrrec de seleccionador espanyol, Carles Vila.
Cabestany serà també el director esportiu i l'encarregat de l'ambiciós projecte de dissenyar una estructura general esportiva al club, també en la formació de nous jugadors. Escoltant Javi Luna, el president del Calafell.
Agrair la predisposició de la Federació Espanyola, que ens ha permès fer aquesta presentació abans de la seva incorporació al Club Patí Calafell, que volem matisar que serà sempre un pic que acabi el Mundial. El Guillem no només s'encarregarà de, vull dir, no només serà l'entrenador del primer equip, sinó que, a més, s'encarregarà de crear una estructura al club, formació d'entrenadors.
També s'han presentat 4 nous jugadors per la pròxima temporada a l'Hockey Lliga: Sergi Folguera, Aleix Marimón, l'argentí Jero García i el porter Josep Maria Virgili.
Diversos esportistes catalans disputen avui finals als 2 europeus que hi ha en competició, el de natació a Belgrat i el d'atletisme a Roma. Comencem, Montse, amb la final de 10 quilòmetres en aigües obertes amb la presència aquest migdia de Guillem Pujol.
Una final que ha acabat fa una hora aproximadament i en què Pujol ha acabat 16è. A la tarda, cap a 6:15, final del duo mix de natació artística amb Denis González i Emma García. González ahir es van penjar l'or a la final del solo tècnic masculí. I a Roma, avui s'acaba l'europeu d'atletisme amb la presència de 6 atletes catalans en 4 finals. Adel Meixal participarà en la dels 1.500 metres.
Intentarem lluitar per estar el màxim possible endavant i veurem què passa. El 1.600 són curses als quals el marge d'error és mínim i si cometeixes un petit error a la cursa, estàs fora.
Berta Segura i Laura Bou competiran a la final del relleu 4x400 i Jael Sakura Bestué a la final del 4%. Ilias Fifa i Abde Oukelfen participaran en la final dels 10.000. Les proves són a partir de les 9 del vespre.
I el tenis espanyol ja sap amb quin equip competirà als Jocs de París i entre la llista de convocats, Sergi, hi ha un tenista català.
Sí, és Marcel Granollers, que serà als Jocs, competirà al quadre de dobles. La seva parella encara no se sap oficialment qui serà, tot i que s'especula que podria ser Pablo Carreño. L'altra parella, el quadre de dobles, la formaran Carlos Alcaraz i Rafa Nadal. Al quadre individual, la delegació espanyola estarà representada per quatre tenistes, Nadal, Alcaraz, Davidovic i Pablo Carreño. Pel que fa a la competició femenina, són dues les tenistes convocades, Sara Sorribas i Cristina Buxa. Destaca l'absència de Paula Badosa. La catalana n'ha quedat fora d'entrada perquè després d'haver estat molt de temps lesionada, el seu rànquing actual no li permet anar-hi automàticament i podria haver accedit fent ús del rànquing protegit, però la de Begú l'ha refusat per poder-lo utilitzar en algun dels tornejos que ha de jugar abans d'acabar l'any.
I ja que et tenim aquí, Sergi Andreu, farem una recomanació. Perquè aquesta setmana fa 35 anys de la primera victòria d'Arantxa Sánchez Vicario, el Roland Garros. El Sergi Andreu ja sabeu que segueix molt el tennis i ha fet un episodi nou del podcast d'Històries d'Esports de Catalunya Ràdio, de Rècords, precisament parlant d'aquest aniversari, amb testimonis, entre d'altres, d'Arantxa i algunes curiositats més, Sergi.
Sí, Arantxa Sánchez Vicario, vam parlar també amb el seu germà Emilio, la seva amiga i l'extenista Conxita Martínez, el narrador d'aquella final, Matías Prats, el mític Matías Prats, i a més Jaume Boix, tots ells ens desgranen el que va passar aquell dia, el que va passar el dia abans. És una fita molt important del món de l'esport, de la història moderna de l'esport, perquè es va convertir en la primera tenista de l'estat espanyol que guanyava un gran slam i també es va convertir en aquell Roland Garros del 89, Arantxa, en la tenista més jove fins aleshores a aconseguir aixecar aquell gran slam de Roland Garros. Podem sentir un extracte del que ens explicava, entre moltes altres coses, Arantxa en aquest Rècords.
El que ve al cap, el moment que vaig sentir quan van dir, no, joc 7 de partit, Arantxa Sánchez Vicario, quan vaig veure la pilota a la xarxa que Steffi va fer amb aquell cop de revés que es va quedar allà, i llavors fins que no vaig estar escoltant el moment que l'àrbitre diu que he guanyat el partit, estic allà davant d'ella, vaig fer el meu somni realitat, no?, que era guanyar Roland Garros.
Doncs algunes de les curiositats que desvetllarem, per exemple, qui va ser la persona que va ajudar més Arantxa durant el partit des de la graderia i no és el seu entrenador. Aneu-hi pensant. O, per exemple, amb quin cop va treure de polleguera Arantxa Steffi Graf en aquella final? Bé, són algunes de les qüestions que llancem i que descobrim al final d'aquest Rècords.
Doncs ja ho sabeu, entreu a la plataforma 3Cat, a l'app de Catalunya Ràdio, allà trobareu aquest nou episodi de Rècords amb aquesta gran història que ha fet el Sergi Andreu. I també a la plataforma 3Cat i a l'app de Catalunya Ràdio trobareu Radio Volta, un episodi on, per exemple, parlen de la millor ciclista de la història, Marianne Vos, la neerlandesa, que és la protagonista d'aquest episodi, acaba de guanyar la Volta a Catalunya, Isaac Vilaltra, però en aquesta entrevista descobrim la seva faceta, diríem, més personal.
Sí, així és, com els records que té de les vacances familiars de quan ella i el seu germà eren petits i passaven els estius a la costa tarragonina. Marianne Vos ha estat 3 vegades campiona del món en ruta, 2 en pista, 8 en ciclocross, ha guanyat una medalla olímpica en ruta, 1 en pista, 3 vegades al Giro d'Itàlia, múltiples clàssiques i ara també la primera volta a Catalunya.
No, I don't think there is a secret. It's just I just really like cycling.
No crec que hi hagi cap secret. Simplement m'agrada molt el ciclisme, adoro el que faig. Sempre he gaudit competint, també trobant l'alegria i la satisfacció en els entrenaments i la preparació. Penso, per tant, que aquesta és la combinació bona. Soc feliç pedalant.
I'm happy riding.
Marianne Vos és la ciclista més completa i també la que ha aconseguit més victòries en tota la història. A Ràdio Volta parla de referents, de les rivals, i també explica que encara té corda per estona.
I al Bàsquet Girona avui s'ha presentat la nova campanya d'abonaments i s'ha confirmat, Eduard, el que avançava al Tot Costa. No hi haurà fusió amb l'Uni Girona.
Sí, en l'acte de presentació de la campanya d'abonaments, la directora general Steffi Batlle ha confirmat que s'ha descartat definitivament la fusió amb l'Uni Girona de cara a la pròxima temporada. Ahir al Tot Costa, Ernest Macià va explicar que discrepàncies de la viabilitat i política d'inversió d'incorporacions ho fan impossible per la propera temporada.
Bàsicament és una qüestió de timings, no? La sintonia és molt bona, seguim treballant doncs, per aquest objectiu de fer créixer el bàsquet al territori arreu de tot el país, però ara, doncs, aquest any, aquesta temporada, doncs no pot ser perquè no arribem per un tema de timings, però vaja, que la idea doncs, és per seguir treballant per aquest objectiu comú que té tot el sentit.
Batlle també ha explicat que estan intentant ampliar la graderia de Fontejau i que hi haurà més seients de fila zero. Actualment el club té 4.200 abonats i estan molt satisfets de l'assistència al pavelló. També ha dit que els hauria agradat presentar la campanya d'abonaments, hi ha un petit augment de preu, més endavant, quan se sabés si l'equip jugarà a competició europea, cosa que encara és una incògnita.
I encara en bàsquet, la ciutat de Lleida va viure una festassa amb la celebració de l'ascens al Força Lleida, la Lliga ACB. Milers d'aficionats van veure com sortien als carrers Isaac de la ciutat per acompanyar la rua de l'equip.
Unes 3 hores de rua i festa amb sortida al Barris Nord en un bus descapotable que va passejar jugadors i tècnics fins a arribar a la Diputació, primer i a la Paeria després, on es van fer els parlaments dels protagonistes davant d'unes 3.000 persones. L'escorta del Força, Jaume Lobo, explicava el tot costa que no els va sorprendre la reacció de la gent.
Ens esperàvem una rebuda així perquè doncs, ha estat així durant tota la temporada. Tota la gent de la ciutat s'ha volcat moltíssim en aquest projecte, en l'equip, i la veritat és que està sent una festa brutal. Tothom està gaudint moltíssim i estem molt contents.
La festa, ja amb un caire més privat, es va allargar fins tard. Aquest matí, per cert, Club i ICG han mostrat molt bona predisposició per tal que la multinacional lleidatana segueixi donant nom al primer equip, també ara a la CB.
Ja acabem amb el repàs d'altres informacions del dia amb la Marta García. Comencem amb una informació més d'hoquei patins.
Sí, perquè segueixen confeccionant les plantilles per a la pròxima temporada dels equips i el capità del Finques Prats Lleida, Sergi Duc, seguirà 2 temporades més en el club després de renovar el seu contracte. Duc, a més, serà també el coordinador de la base d'un club on va arribar quan només era un xiquet.
Un apunt de bàsquet?
Doncs sí, perquè avui se podria ja certificar la Lliga ACB, podria quedar ja proclamat el campió. Passaria si el Madrid guanya en la pista de Luka Murcia el tercer partit de la final, ja que els blancs dominen ara mateix per 2-0, i la final, que se trasllada ara a la pista de l'equip murcià, se juga el millor de 5 partits. Per cert, avui el partit comença a 8:45.
Doncs aixecarem el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Seguim al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.